Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Vengo de allá lo lejos, de la maleza, tupida y negra, de una montaña oscura, de sus caminos, de tierra vieja.
Música de la pianista i cantant barcelonina Lucía Fumero, que protagonitzarà el concert de Jazz Club Vilafranca d'aquest dissabte. Obrim aquesta cita setmanal amb els amics de Pinzeum. Comptem, d'una banda, amb el seu director, Xavier Fornos. Bon dia, ben tornat.
Hola, bon dia, gràcies.
I de l'altra també ens acompanya avui el Francesc Marco Palau, coordinador de l'any Palau Ferrer i besnebot del pintor Palau Ferrer. Benvingut.
Bon dia.
Xavier, i és que des d'avui Pinzeum se suma oficialment a l'any Palau Ferrer exposant un quadre primerenc del pintor Palau Ferrer.
Sí, ja fa un temps, tot i que feia un temps que estem vinculats en aquest any Palau Ferrer d'alguna manera, perquè com comentàvem abans fora de micro amb en Francesc, fa temps que el Francesc Marcó i la seva germana, crec, doncs estan fent els preparatius per aquest gran any Palau Ferrer, i des del gener que ha començat, les pandèmies, les onades, els confinaments municipals han fet que fins ara no haguem trobat una data per fer el que volíem fer, que és posar en valor de nou una part de la col·lecció que no mostrem al museu i que és molt important, que és la col·lecció d'art de mossèn Trens, i en aquest cas la peça que exposarem a dintre de les sales del museu des d'avui, en homenatge al pintor Palau Ferrer.
Un quadre que entenc estava a la reserva, als fons de Pinzeum.
Estava a la reserva, tenia un estat de conservació delicat, i un dels factors claus per dir sí a la iniciativa del Francesc és que posàvem en valor i aprofitàvem el moment per millorar l'estat de conservació d'una manera categòrica, no? I podem ara apreciar, podrem apreciar qui vingui doncs a veure la peça, que l'estat de conservació és òptim gràcies a la intervenció de l'àrea de restauració de la Carmina Mella, no? La nostra tècnica que vetlla per la conservació de les col·leccions. Per tant, bé, ens emociona, diguem-ne, poder trobar de nou una peça amb un estat de conservació molt, molt, molt millorat, una peça que ja és històrica dintre de la història del museu, entre l'any 72, dintre del fons de mossèn Manuel Trens, i està exposada durant molt de temps a les sales antigues del museu dedicades a aquesta col·lecció de Trens.
Hi pot haver gent que recordi aquest quadre?
Si jo ho
quan ens remuntem?
Si jo ho recordo, pot haver gent. Sí. Jo sóc gran, ja em considero ja gran.
No parlem de tants anys.
No tants anys, perquè el museu, aquelles plantes, deixa que recordis, devien tancar el 2007.
Per la luminosi?
No, la luminosi van ser les plantes superiors, però després el tancament definitiu pel desmuntatge de l'antic museu va ser el 2007, i des del 2007 i fins al 2010 recordareu doncs que vam estar en preparatius per començar les obres, el desmuntatge de les col·leccions. Doncs fins al 2007 i des del 72 estava exposada a la sala de la Mercè, que en dèiem, perquè era presidida per una verge de la Mercè molt bonica, que té el fons de Manuel Trens, la peça al costat d'una finestra, no en el millor lloc, no? però bé, eren els espais que el museu tenia i per tant crec que val la pena recordar-ho i no oblidar que el museu té molts més fons que els que exposa actualment i els que exposarà en un futur al museu.
Ara tornarem a aquest quadre, però Francesc, parla'ns de Palau Ferrer, un dels artistes més singulars de l'art català del segle XX.
Exacte. Clar, quan parlem de Palau Ferrer estem parlant d'un artista que neix a Montblanc l'any 21, no? Que estudia a l'Escola de Belles Arts Sant Jordi de Barcelona doncs, als anys 40, en plena postguerra, i que als anys 50 doncs, forma part dels nous noms de l'art emergent d'aquell moment. No? Per tant, aquesta és una sèrie d'artistes que als anys 50 fan el pas a París, no? I per tant que també connecten amb els corrents internacionals de l'art i que per tant, doncs, no, els anys 50, els anys 60 i els anys 70 doncs, són segurament la seva etapa més brillant, no? Amb projectes arreu de Catalunya i molt vinculada també doncs, amb projectes que de fet Manuel Trens també tenia en marxa, no? Com la revista Art Sacre, no? O alguns encàrrecs que li faria Manuel Trens, i per tant sempre d'això, doncs, no? Un artista figuratiu, d'estil cubista, amb un ús expressionista dels colors, que aquest 2021, coincidint amb el centenari del seu naixement, ens estem reivindicant i estem tornant a posar de nou d'actualitat.
Pintor, escultor i ceramista.
Exacte, tenia, no?, les tres facetes diferents. De fet, des del seu inici, tant la pintura com la ceràmica, no?, eren les seves dues branques principals. És a París, on a través d'un escultor hongarès que vivia a París en aquells anys, doncs s'interessa per l'escultura i per tant també inclourà l'escultura dins dels seus vessants, i per tant és un artista complet, no?, que trobem tant en olis dels primers anys 50-60, com és el cas del quadre que s'exposa ara al Vinceum, com després amb unes acolorides tintes xineses, no?, molt lluminoses i amb intensos vermells, no?, verds i blaus, i per tant un artista que realment la gent quan el veu, doncs, no?, li agraden molt aquells paisatges primaverals, aquelles figures femenines durs i matllats, les natures estàtiques, o també alguns quadres, no?, molt simbòlics o d'elements mitològics.
Amb una forta vocació social, solidària.
Exacte, de fet, sempre que parlem de Palau Ferrer hem de parlar d'art i valors, no?, és a dir, el seu art, el que comentàvem ara, però també els seus valors, no? El fet és que quan ell torna de París, no?, als anys 60, doncs signa un contracte amb un marxant que no acaba del tot bé, no?, perquè l'obliguen a pintar a metres quadrats, i es revela, doncs, davant d'aquest món de l'art, de galeries, de subhastes i d'especulació, i fruit d'això i d'una sentència del Tribunal Suprem de l'any 74, no?, que doncs, referma aquest contracte i aquesta assignatura de metres quadrats de tela, fa que l'artista es vinculi molt amb els projectes socials, no?, amb els valors de la pau, de la llibertat, de la cooperació o de la defensa dels drets humans, i és per això que col·labora, doncs, no?, al llarg dels anys 80 i 90 sobretot, amb moltes ONGs com Amnistia Internacional o com la Federació Catalana de Voluntariat Social.
I ell com a persona, com era?
Clar, de fet, és a dir, quan l'artista va morir l'any 2000, clar, jo tot just tenia, no?, 10 o 11 anys, per tant els records que tinc jo són d'infant, no?, d'anar a buscar la mona, doncs, a Montblanc, a casa d'en Palau Ferrer, doncs, no?, dels estius o de les festes de Nadal passades allà, per tant són records molt familiars i per tant no tenim, no?, com el record de debats intensos sobre art contemporani, perquè no era el context, però sí que recordo, doncs, no?, aquesta afabilitat, el fet que era una persona molt propera, per tant, i un d'aquests artistes, no?, excèntrics que a vegades tenim en ment, sinó que era, doncs, això, una persona, doncs, normal i corrent, que sí que tenia, doncs, un sentit artístic molt destacat i que havia tingut una projecció internacional també molt destacada.
On trobem la seva obra?
Exacte, de fet, la seva obra la trobem en molts menjadors de cases particulars d'arreu de Catalunya, per tant,
sí,
petits col·leccionistes, no?, que tenen un quadre que presideix el menjador de casa seva, també alguns al Penedès, també alguns a Vilafranca, per tant, molt arreu del país, i de fet aquest 2021, doncs, en el marc del centenari, el que estem trobant també és moltes obres seves a partir d'exposicions i actes arreu de Catalunya, i també recuperant, doncs, no?, alguns quadres que fins ara estaven en dipòsit, no?, com és el cas d'aquest quadre de Vinceum, i que per tant ara pot tornar un altre cop la gent a gaudir-ne, no?, i visitant els museus per descobrir les seves obres.
Us heu endut alguna sorpresa tot preparant aquest any Palau Ferrer?
Moltíssimes, sí, de fet, en el marc del centenari també estem catalogant les seves obres, pintures, escultures, ceràmiques, dibuixos, i recuperant també material documental, per tant, fotografies, no?, cartes que hi ha escrit, postals, i estem, bueno, descobrint tota una, no?, xarxa de relacions personals, no?, d'amistats, i d'això, doncs, d'amics arreu de Catalunya, admiradors del seu art, ja que darrere de cada quadre s'hi troba també una història personal, no?, una història personal de col·leccionistes, no?, de gent que l'admirava, que l'estimaven, i per tant també és això, doncs estem descobrint històries personals darrere de cada quadre.
El quadre de Vinzeum és fruit de la col·lecció de mossèn Trens. Sabeu quins tipus de relació van tenir, com es van conèixer?
De fet, això és una de les, no?, una de les coses que voldríem també aprofundir a través de l'exposició d'ara a Vinzeum. El fet és que mossèn Trens és un d'aquells noms que van apareixent. És a dir, quan va fer recerca de Palau Ferrer, és un nom que va apareixent de tant en tant, no? Això, doncs, tant en els reportatges que la revista Art Sacre, que dirigia, doncs, mossèn Trens i que dediquen a Palau Ferrer, també amb un viacrucis ceràmic que fa l'artista per encàrrec de mossèn Trens per una capella de Befona a Riucorb, per tant, doncs, no?, a la Vall del Corb, i que fem mossèn Trens i encarrega quan l'artista és a París. Per tant, doncs, no?, mossèn Trens envia una carta a París demanant-li a Palau Ferrer quan tornis, no?, hi ha uns dies a Catalunya, a veure si podries preparar, doncs, un viacrucis. Per tant, també, no?, aquest vessant més d'art sacre de l'artista, i també, doncs, en el cas de Vilafranca del Penedès, ha fet de que el mossèn Trens tingués un oli primerenc excepcional de l'artista, doncs també, no?, s'intueix aquesta amistat i aquest vincle entre els dos.
Parlem d'aquest oli que a partir d'avui es torna a mostrar. Dona amb anyell, ens el descriviu, a l'espera de poder-lo veure en directe?
Bé, doncs, com és un títol absolutament descriptiu, és una dona que sosté un anyell en braços, és a dir, que el té recolzat al coll, per entendre'ns, però l'agafa per les potes a l'alçada del pit, no?
Una mica com les pastoretes del pessebre.
Sí, i a la vegada té una reminiscència molt religiosa, també, una connotació molt religiosa, és com una, gairebé com una Mare de Déu, diguem-ne, és molt, una visió molt frontal, unes faccions, una cara, com deia, de tipus cubista, però que el lliga, l'emparenta també fins i tot amb aquestes icones romàniques del nostre romànic català, no?, fins i tot, i bé, crec que és una peça molt aconseguida. Veurem detalls com són les gerres ceràmiques que té a la part superior. Hi ha com un fris de quatre gerres ceràmiques amb flors o sense flors, que segurament remet a la seva altra passió, que era la ceràmica
una picada d'ullet
de l'artista. I bé, jo crec que és una peça contundent, no?, d'una contundència important, no?, amb una formalitat molt, molt potent, no?, i amb una mirada molt, molt, molt directa, diguéssim, a l'espectador que se l'està mirant. Realment és una peça d'un format mig gran, jo diria, és bastant, no recordo aproximadament què fa, però deu fer com més d'un metre d'alçada, jo crec, que és una peça important, no passarà desapercebuda en l'espai que li hem dedicat a Vinzeum, i és una peça, bé, que jo fins i tot emparento, entronco, i ara potser dic coses que no són,
amb el
primer Guinovart. Hi ha un primer Guinovart que és molt contundent, que recupera les arrels rurals de la seva infantesa, i recordo unes figures molt matèriques, molt potents, molt frontals, molt, molt romàniques fins i tot, no? És aquell Guinovart que es desconeix, tothom sabem el Guinovart més abstracte, no?, més informalista, però jo crec que pot tenir una vinculació. Jo, vaja, amb els coneixements que tinc, l'entronco, més a més, era molt en aquell moment, Guinovart comença més o menys en aquest moment, als anys 50, i comença experimentant amb aquestes formes rotundes d'arrel absolutament rural i reivindicant la ruralitat del nostre país.
El Francesc va sentint, i estàs d'acord?
És a dir, jo crec que, no?, és un quadre que sorprendrà als visitants, i també, doncs, aquells que coneixen, no?, potser el Palau Ferrer més dels anys 80-90, no?, més de les tintes xineses més simplificades, i que aquí descobrirà un quadre primerenc, no?, un quadre amb 50, per tant, com comentava no?, en Xavier, amb aquest element més romànic, no?, amb aquesta picada d'ulleta, la ceràmica. Per tant, jo crec que animem a tothom, no?, que pugui visitar el quadre a Vinzeum, perquè realment sorprendrà la gent que coneix aquest Palau Ferrer més contemporani.
on se situa? Quin serà l'espai per redescobrir aquest quadre primerenc de Palau Ferrer a partir d'avui?
Serà la primera planta de l'exposició permanent, a l'àmbit de les sobretaules, que en diem, és la sala de la façana, per entendre'ns, del Palau Reial, per tant, la sala noble, el més noble que té el Palau Reial de Vilafranca, i està col·locada just al costat, a la paret del costat d'on hi ha la barra del casino exposada. Qui recordi o qui hagi vingut al museu sabrà què és el que em refereixo. Llavors, al costat mateix, hi ha la paret de pedra del costat mateix, és on estarà exposada, juntament amb un plafó explicatiu d'aquesta vinculació de Palau Ferrer amb Vinzeum, amb mossèn Trens, etc., i l'explicació una mica de què és, què representa el quadre que estem veient i què significa dintre de l'obra. Això és obra de Francesc Marco.
Francesc, en conserveu gaires de quadres d'aquesta etapa primerenca?
No, de fet, no necessàriament pel fet que se'n conserven pocs, encara té doncs més valor, no?, el fet que s'hagi pogut doncs restaurar doncs, no?, l'obra, que es pugui exposar ara. Per tant, realment l'etapa dels anys, no?, 40-50 és una etapa molt desconeguda de l'artista, i per tant, doncs, ostres, és un valor afegit encara més per venir a Vilafranca, no?, quan s'acabin els confinaments comarcals i les restriccions de mobilitat, i per tant doncs convidem a tothom a gaudir també d'aquests anys 50, doncs, amb uns colors, no?, més terrossos, amb aquesta reivindicació de la ruralitat. Clar, hem de pensar que és als anys que Palau Ferrer doncs és a Barcelona, i per tant la reivindicació d'aquest doncs món rural, no?, de la contraposició entre el camp i la ciutat, doncs també és present en la seva obra d'aquells anys.
Montblanc hi serà present al llarg de tota la seva carrera?
Exacte, sí, de fet, quan parlem de paisatges, no?, els paisatges primaverals, amb arbres fruiters, que fa l'artista, doncs, no?, sempre estan mirant a Montblanc, no?, al Pont Vell, amb les muralles, amb els camps de girassols. Per tant, sempre és, no?, la vocació d'un paradís pictòric que tenia l'artista, i que és el que fa que quan torna a París, en lloc de doncs quedar-se a Barcelona, com molta gent podia imaginar-se, doncs ell decideix anar al seu Montblanc natal, doncs instal·lar el seu estudi allà i projectar el seu art a través del seu paisatge.
D'aquesta manera, Vinzeum se suma aquest any Palau Ferrer, que viurem al llarg d'aquest 2021, però darrere hi han dos anys de preparatius, oi?
Exacte, sí, han sigut dos anys de molts preparatius, no?, això, arreu de Catalunya, de molta recerca, no?, de doncs catalogar la seva obra, també de, no?, molta difusió. Per tant, érem conscients que després de la seva mort l'any 2000, doncs l'artista segurament doncs havia quedat una mica en l'oblit dins del món de la història de l'art, i que per tant calia tornar-lo a posar d'actualitat, calia reivindicar la seva figura, i també calia que la gent pogués gaudir del seu art, no? I per tant també doncs a través de les xarxes socials, no?, a Twitter i Instagram, doncs estem sent molt, molt dinàmics per tal de que tothom pugui gaudir doncs d'aquest art de Palau Ferrer.
Quines altres activitats o propostes trobarem en aquest any Palau Ferrer?
Exacte, és a dir, el que estem trobant és en total unes 20 exposicions temàtiques arreu de Catalunya, prop de 100 actes al llarg de tot l'any, i per exemple doncs ara mateix, si visiteu doncs el Moll de Costa del Pro Tarragona, podeu trobar una exposició biogràfica sobre l'artista, una exposició de gran format, amb també reproduccions que, no?, permeten que la gent s'endinsi gairebé en els quadres, o en el cas de, doncs, el Museu de Tàrrega, ara mateix també podem descobrir els arquetips pictòrics de Palau Ferrer, no?, per tant, doncs, els arlequins, els minotaures, no?, elements teatrals tant del teatre clàssic com de la comèdia de l'arte, i al llarg dels propers dies doncs anirem anunciant, no?, properes exposicions doncs a Girona, a Cambrils, a Lleida, a la Seu d'Urgell. Per tant, hi haurà moviment, no?,
a tot el país, pràcticament.
Sí, de fet, clar, el que estem fent és organitzar actes i exposicions en poblacions i museus que d'alguna manera o altra van ser vinculades a la trajectòria de Palau Ferrer, no? Per tant, doncs, Igualada, per tant, Cervera, Reus, etcètera, etcètera, no? I jo crec que és un centenari especial, precisament per això, no? Perquè resseguim a través de les ciutats on, no?, on va ser vinculat Palau Ferrer, i per tant podríem considerar que tenim una gran exposició a tot Catalunya amb sales a cada una de les ciutats, no? I per tant, la sala per conèixer els anys 50 i per conèixer la relació amb mossèn Trens, doncs la trobem a Vilafranca del Penedès.
100 actes en els temps que corren és una heroïcitat.
De fet, i si quan vam plantejar el centenari, era abans de la pandèmia, però ja en teníem, i crec que en el context actual encara es posa més de manifest, que cal que tothom pugui tenir a prop de casa seva un acte o una exposició de l'artista, i per tant que no cal que la gent vagi a un per tenir a prop de casa seva doncs, algun acte sobre aquest Palau Ferrer, doncs, no? Que a més aquest 2021 és una de les commemoracions oficials de la Generalitat de Catalunya, per tant també té un component no? institucional, amb el suport de molts ajuntaments, consells comarcals, diputacions, entitats i ONGs que comentàvem abans.
Francesc Marco Palau, moltes gràcies per l'empenta i la dedicació que hi heu posat i a gaudir dels fruits d'aquest any Palau Ferrer.
Moltes gràcies.
Xavier, abans no marxem, aquest cap de setmana és el darrer que es pot visitar l'exposició Quan la vida entre l'escola, la tècnica Freinet al Penedès.
Doncs sí, ahir tot just projectàvem a l'Auditori de Vinzeu amb la pel·lícula El retratista, vinculada evidentment amb la història dels mestres freinetians, en aquest cas focalitzant-ho més en la figura de Benages i la seva història a Burgos, la seva malaurada històrica, amb final tràgic a Burgos, però crec que la cloenda serà molt especial perquè no serà només de Vilafranca, sinó que a Olèrdola s'organitza una sessió, diguéssim, en el que diferents formacions teatrals locals recitaran els textos d'aquests alumnes que de manera insistent i de manera creativa doncs, van redactar amb aquest sistema d'impremta tan característic del mètode Freinet. Molt contents d'acabar a Olèrdola, que és on comença tot, perquè és on el centre de recerca, diguéssim, local doncs, destapa tot aquest tresor que hi reivindica ja amb diferents publicacions abans que Vinzeu faci la proposta d'aquesta exposició que clou aquest 25 d'abril i que ho fa a Olèrdola amb aquest acte, però que també ho fa amb la possibilitat última del visitant de poder gaudir d'aquesta exposició que hi ha a la capella de Vinzeu.
I tal com hem començat, acabem amb la música de Lucía Fumero, que aquest dissabte protagonitza el concert de Jazz Club Vilafranca, que ja ha pogut tornar a l'Auditori de Vinzeu. Ricard Parera, president de Jazz Club Vilafranca, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Hola, Ricard.
Contents d'escoltar-te de nou. Fes-nos 5 cèntims d'aquest universo normal que durà la cantant i pianista barcelonina dissabte a Vinzeu.
Sí, doncs la Lucía Fumero ens portarà aquest concert el dissabte, 8:45 a Vinzeu. Acaba de treure aquest disc amb Seed Music, que és una discogràfica catalana que està traient moltes novetats que agrada molt a Jazz Club Vilafranca. I vindrà a acompanyar, la Lucía canta i toca el piano. Ella és filla, vull dir que li ve de casa, del mític contrabassista Horacio Fumero, que havia sigut contrabassista del Tete Montoliu, entre d'altres, i jo crec que a casa ha mamat molt bona música i ha fet aquest disc Universo Normal amb el Martín Leitón al contrabaix, que també vindrà dissabte, i el Juan Berbín a la bateria, que són membres destacadíssims que han tocat amb el Jorge Drexler, amb Seward i amb altres històries. Estem molt contents, perquè és una de les propostes que més ens ha fet gaudir aquest any. És un disc que ha acabat de sortir d'ara i gairebé jo diria que estrenen aquí el Vinzeu.
Quina sort.
Uau.
Moltes gràcies, sí. Ricard, per acompanyar-nos. Que vagi molt bé aquest concert de dissabte.
Molt bé.
A reveure.
Ens veiem dissabte.
Adéu-siau.
Adéu. Adéu.
Així que acabem aquesta cita eclèctica i molt rica, com heu pogut descobrir i escoltar. Ens plantem a 11:45, cita amb l'actualitat, ara en clau Alt i Baix Penedès, i seguim fins ara.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un nou repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. avança la reconstrucció de la tercera barraca de pedra seca de Cunit. La barraca de pedra seca que es troba al fondo del cova continua reconstruint-se, en aquesta ocasió gràcies al suport d'un grup de persones voluntàries que complementa a les tasques portades a terme per l'equip d'experts que estan fent la reconstrucció encapçalats pel reconegut especialista Robert Rovira. A més, també estan arranjant els marges que fa pocs dies van aparèixer malmesos, tasques que finalitzaran en les pròximes setmanes. Jaume Cassanyes, regidor de Turisme i Patrimoni, explica que aquesta és la tercera barraca de pedra seca que reconstrueix el municipi, junt amb les dues que ja es van refer l'any passat. N'han localitzat dues més que seran reconstruïdes properament. Generalment, les barraques de pedra seca tenien diferents usos, com de xupluc, per guardar eines, o també d'alberg de bestiar, i són habituals en tot el territori català i també del Mediterrani. El Festival Àtica celebra la seva cinquena edició el cap de setmana del 29 i el 30 de maig. La cinquena edició del Festival Àtica tindrà lloc el cap de setmana del 29 i 30 de maig sota el lema Seguim del revés. Ho farà tot mantenint l'essència que el va veure néixer l'any 2017, però també adaptant-se a la situació i a les mesures sanitàries del moment, amb la voluntat d'apostar per les arts escèniques vives, actives i segures. El programa de la cinquena edició de l'Àtica presenta tres espectacles de companyies professionals en tres localitzacions diferents, uns espais que es mantindran en secret fins a l'últim moment. Seran Parrà, de Miquel Barcelona, Ricky, el professor de tenis, de la companyia La Mano Jueves, i Tius, todo cerrado en una estancia, de la companyia Martina Cobone. Un cava penedesenc que es cola a la pel·lícula danesa que triomfa a tot el món. Druk, la pel·lícula danesa titulada Otra ronda als cinemes de l'estat espanyol, s'està convertint en un film de culte a tot el món. A banda del cartell promocional que li proporciona estar nominada en dues categories per als Oscars, l'Oda a la llibertat que hi veuen molts espectadors fa que sigui un èxit en el boca a orella en un temps en què l'accés als bars està tan limitat, especialment a les nits. El film relata l'experiment d'un grup de quatre amics que treballen de professors d'institut i que es proposen posar a prova una teoria segons la qual els humans neixen amb un dèficit d'alcohol a la sang i és la quantitat que necessiten per deixar-se anar creativament i socialment. Més enllà de la controvèrsia que pugui generar l'apologia del consum d'alcohol, el cas és que desenes de begudes desfilen per tota la pel·lícula i n'hi ha una que ocupa un lloc clau i que surt esmentada per la marca, el cava català Reserva, de la família Jovell Camps, un dels caves insígnia d'aquest celler sadorninenc. Un brut nature elaborat a partir de les tres varietats tradicionals, Xarel·lo, Macabeu i Parellada, nascudes de les finques d'Espiells, la Coscona i Mediona. I acabem a Vilafranca explicant-vos que el conte Una primavera diferent arribarà a tots els infants de la vila per Sant Jordi. Ahir es va repartir per totes les escoles de Vilafranca el conte Una primavera diferent, editat per l'Ajuntament de Vilafranca, escrit per Roser Rojas i Agustí Roig i amb il·lustracions de Nenén. El conte, que rebran uns 4.800 infants escolaritzats a Vilafranca entre P3 i 6è, és l'edició en paper del conte virtual que l'any passat, en ple confinament, l'Ajuntament va presentar per agrair l'esforç, la paciència, la responsabilitat i l'actitud positiva dels infants de la ciutat en aquells moments complicats. Per això ara, coincidint amb la Diada de Sant Jordi, un any després, es fa arribar el conte a tots els infants a través de les escoles. El conte es basa en les cartes que s'intercanvien una família de 4 membres i l'avi dels infants.
Penedès en xarxa.
107.0 FM.
Ara són 7 els minuts que passen de 11:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Estem en la Setmana Literària per excel·lència i per això, coincidint amb aquesta Diada de Sant Jordi, que tindrà lloc divendres, són dies de presentacions literàries i de parlar molt de llibres. Durant els propers minuts anirem fins a Sant Sadurní per conèixer Terra de Vinyes, de la sadurninenca Rosa Maria Prat. De fet, fa una estoneta, la Pepita Miralles ja l'ha estat promocionant i molt a la tertúlia de la gent gran. Eli, explica'ns.
La que ens acompanya avui aquí al Penedès en Xarxa des dels estudis de Ràdio Sant Sadurní és la Rosa Maria Prat. Rosa Maria, molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia, molt bé.
La setmana passada presentaves Terra de Vinyes, aquesta novel·la guanyadora de la darrera edició del Premi Celler de Lletres, que any rere any, ja portem 6 edicions, aquesta ja comencen a fer la setena, ja està oberta aquesta setena edició que organitza la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. Un acte que abans de parlar del premi, del llibre, m'agradaria parlar d'aquest acte, perquè com va anar? Fascina plena.
Sí, molt contenta perquè amb el confinament hem estat molt tancats a casa i per tant hem pogut assistir a pocs actes i amb aforament reduït. Al cas de la Fascina també hi havia limitament pel Covid-19, mm-hmm, a 75 persones i es va quedar ple, diguem-ne, els pocs dies d'obrir la convocatòria.
Mm-hmm. Era més, abans fora de micros ho parlàvem, no? La primera o una de les primeres activitats que es feien a Sant Sadurní després de les darreres restriccions, perquè portàvem molts i molts mesos sense poder gaudir de la cultura aquí a Sant Sadurní, que sabem que espais ens falten, no, per gaudir, i sí, aquest era una miqueta el primer acte.
Sí, sí, la cultura és segura, amb totes les mesures higièniques i de protecció que portem a terme. Però sí, va ser molt bé, molt maco, un acte molt emocionant, envoltada d'amics, amigues, de família i de veïns, no? I sobretot de companyes del Club de Lectura, tant del Celler de Lletres com el Club de Lectura Segona Fermentació. De l'Ajuntament, no faltaria, els regidors, l'editor, el Francesc Gil, mm-hmm, Lluc, que és l'editor de Saldonar, que ha publicat el llibre de Terra de Vinyes, i la presidenta del jurat, la Sílvia Romero, i els membres del jurat. Un agraïment especial al jurat per haver triat Terra de Vinyes sota el pseudònim d'Alba, que és un personatge de, mm-hmm, de la novel·la.
Uh-huh. Rosa Maria, guanyadora, que, ho dèiem, no?, d'aquesta sisena edició del Premi Celler de Lletres, i per una sadurninenca guanyar aquest premi que és de Sant Sadurní, com senta?
Bueno, molt, molt contenta, molt emocionada i molt agraïda, una vegada més, donar les gràcies. Sí, és difícil, no?, que en el teu poble, doncs, no sé, se't valori una mica la teva feina. Aquest és el quart llibre que ha vist la llum, que he publicat. El primer va ser Pedres Blanques, que va ser, mm-hmm, finalista en el Premi Autor Revelació de l'Ateneu Barcelonès i del segell en català de Rosa dels Vents, el 2016. Després he traduït l'obra al castellà, publicada per Carambuco, Edicions Carambuco, de Vilanova i la Geltrú. Una altra obra que és un recull de relats curts i de contes, diríem, per adults, és El batec del temps, publicat, mm-hmm, també pel CEP i la Nansa. Curiosament, durant el confinament, ara farà un any, encara no fa un any, que ha vist la llum i que també ha tingut molt bona acceptació. I ara aquest premi, no?, de novel·la curta al Celler de Lletres, amb la sisena edició.
Després parlarem una miqueta d'aquesta trajectòria i d'aquestes ganes d'escriure dels darrers anys, però parlem abans, si et sembla, del llibre, d'aquest Terra de Vinyes. La gent de moment, la gent que l'ha llegit, que és amè, està molt contenta, però pels que encara no l'hem llegit, què hi trobarem a Terra de Vinyes?
Terra de Vinyes hi trobarà el lector un relat que té un rerefons històric de l'entorn de la història nostra més recent. La història comença a la Serra de Pàndols i de la Serra de Cavalls a Pinell de Brai, el 1938, que és el final de la Batalla de l'Ebre. Després fa una trajectòria cap a Capçanes, on hi ha els cellers, un celler de vins, continua fins a Sant Sadurní d'Anoia i també fa una mirada a Montilla, a Montilla d'Andalusia. La novel·la, el lector hi trobarà una història de 5 generacions, sobretot dones, perquè els personatges més importants són les dones, però també els homes, tant dels que van venir de fora per treballar a Sant Sadurní, com les persones, també homes i dones, que els van acollir i els van donar feina. Per tant, és una història d'amor, de lluita, de solidaritat, d'amistat i d'acolliment.
Una miqueta, ara ens parlaves de molts llocs, d'on arriba aquesta història? Com t'inspires?
Bé, darrere d'una novel·la, no?, de ficció, jo penso que sempre hi ha un rerefons d'història personal. El que passa que el que fem, els autors o els que escrivim, és emmascarar-ho una miqueta, no?, difuminar-ho. Però sí que les persones que ens coneixen poden trobar noms de personatges, poden trobar una història al darrere. En el meu cas, jo explicava el dia de l'acte que començo la història a la Serra de Pàndols en homenatge al meu pare, que va ser un soldat republicà de l'exèrcit republicà, que va lluitar a la Batalla de l'Ebre. Com ell, molts d'altres nois joves, sobretot els de la Lleva del Biberó, que amb 18 anys van morir en aquest confrontament. Després de Pinell de Brai, bueno, aquesta zona la conec bastant perquè a casa hi havia molts silencis i no se n'havia parlat mai d'aquesta història, i quan el pare va començar a parlar ja érem grans, i aleshores el que vàrem fer és anar als llocs on en aquest moment hi ha uns memorials democràtics, a la Fatarella, a Villalba d'Arcs, a Corbera d'Ebre, el mateix Gandesa, Pinell de Brai, zones on es fa un homenatge i s'explica tota aquesta història. A Capçanes és una anècdota. Quan ens vam jubilar amb el meu marit i jo, vàrem fer un viatge a Egipte el desembre del 2010, 15 dies justament abans de començar la Revolució Àrab. I en aquell viatge, en el trajecte pel Nil, amb el vaixell, doncs tens moltes hores, no? I vàrem conèixer una família de Falset. Aquesta família, posteriorment, doncs, bueno, vam establir una amistat i ens van convidar a conèixer Capçanes, que és el celler, un celler cooperatiu, que el seu fill era el gerent i l'enòleg. I jo vaig quedar impressionada perquè té tota una història. És un celler que elabora el vi kosher que fan servir els jueus a les seves cerimònies religioses. I em va semblar que aquell context també donava, no?, per fer la novel·la. És on la Teresa, la protagonista, troba el Paco. El Paco ve de Còrdoba, de Montilla, també amb una història al darrere de repressió per la guerra, i es troben, no? I finalment Sant Sadurní d'Anoia, perquè és el meu poble, no?, i volia donar a conèixer la història d'aquests darrers anys, perquè és una història que no podem oblidar i és una història que la joventut, les noves generacions han de conèixer per estimar-la.
Ara parlaves d'aquesta història i just explicaves, no?, també parlaves també dels silencis, no?, i que és important és ser una miqueta d'altaveu de la història, no?, perquè no repeteixin aquests silencis.
Sí, sí. Sí, hi ha una part del llibre que es va llegir precisament en l'acte de la Fassina, del celler de la Fassina, el dia de la presentació, que la Rosa, que és la tercera generació, quan la seva filla li explica que han fet una excursió a l'institut i han anat a Pinell de Brai, a la Serra de Pàndols i a totes les Terres de l'Ebre, i li explica que ha trobat la fotografia d'un soldat que s'assembla molt al del penjoll que té la seva àvia, no? Clar, la Rosa aquesta història diu: jo la desconec, què m'explica la meva filla? No sé res. diu, a veure, no vull que em passi el mateix que m'ha passat amb els meus avantpassats, per tant vull dedicar a parlar amb la meva mare, no? Perquè no perdi tota aquesta riquesa, aquesta vida de la família.
Terra de Vinyes, ara ho dèiem, presentàvem dimarts aquí a la Fassina de Sant Sadurní, ja es pot comprar, no ho hem dit, òbviament, ja està a les llibreries i té una portada, a mi personalment m'encanta aquesta portada, aquests colors, aquest Penedès vinya total.
Sí, sí. Té una... és molt acolorida, en aquest sentit he d'agrair a l'editor, a Francesc Gil Lluc, d'Edicions Saldonar, perquè s'ha lluït. Té una portada cromàtica que realment revela, és un mirall de les nostres vinyes, del nostre paisatge, del Penedès, a tota l'època de l'any. En aquest moment doncs, comencen a florir les vinyes i comencen a brotar els primers pàmpols, però la imatge de la tardor és preciosa en el Penedès, a tot l'any, i a l'estiu també, quan els ceps estan carregats de raïm. Per tant, reflecteix, la coberta reflecteix el contingut de la novel·la, que és aquest cant al paisatge, aquest cant a la nostra natura, a la nostra terra de vinyes, que s'assenyeix a les bases del premi. Les bases del premi, bàsicament, són que s'ha de parlar del vi, s'ha de parlar del cava, s'ha de parlar de l'enologia, dels cellers, del nostre entorn. Jo en aquest sentit animaria a les persones que els agrada escriure a que presentin els seus treballs en aquest premi.
Un llibre fantàstic, ara que s'acosta Sant Jordi, aquest divendres ja tenim aquí Sant Jordi per tots els penedesencs, perquè mirant, perquè llegeixin territori i llegeixin cultura de vi i de cava. Rosa Maria, abans ens parlaves de les teves novel·les, dels teus llibres. Sí que és cert que últimament estàs escrivint, estàs presentant molts llibres. Una miqueta com comença aquesta afició per l'escriptura?
Comença en el moment de jubilar-me. Jo sóc mestra, m'he dedicat a l'ensenyament, m'he jubilat com a mestra i tenia clar que el meu projecte era aprendre a escriure ficció, és a dir, aprendre les tècniques de narratives de la novel·la i dels contes. Clar, això és un aprenentatge. Jo m'agrada molt llegir, la lectura m'ha acompanyat sempre, i per tant pensava que jo un dia m'agradaria escriure, explicar històries de viscudes o una mica entorn a la ficció. I em vaig apuntar al curs virtual de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. I allà vaig fer tot l'itinerari de novel·la, que són 4 anys, i posteriorment vaig fer 2 anys de conte. Per tant, els recursos els he après allà, la metodologia de treball, les tècniques literàries, de com enganxar el lector, que no és fàcil, no? O la lectora, a través d'un escrit, i perquè els personatges no siguin plans, sinó siguin personatges rodons, personatges que arribin, no? Que arribin al lector, com crear tensió narrativa, tot això és una tècnica.
Sí que és veritat que de vegades, no?, tendim a pensar que després de la jubilació, què? I moltíssima gent després de la jubilació troba hobbies, sí. L'escriptura, la fotografia, als que dediquen molt de temps.
Sí, jo crec que l'important és poder tenir salut. Si tens salut et trobaràs bé per fer coses, per exemple... Jo em dedico a caminar també, no? Caminar, fer muntanya, alta muntanya, que m'agrada molt, viatjar, ara en aquest moment doncs no, ja fa un any que no ho podem fer, ja estic vacunada de la primera dosi, de la vacuna de l'Pfizer, i per tant esperant la segona, que serà al maig, per veure si l'estiu ja podem sortir. Però sí que és veritat, per altra banda, que durant aquest confinament m'ha anat molt bé per concentrar-me, per escriure, per aquest tancament m'ha afavorit a la concentració, tot i que han sigut mesos de molt sofriment també, perquè se m'han mort persones estimades i hem viscut un gran dolor i una gran incertesa perquè no sabíem el que passaria. Era algo desconegut. jo va haver un moment que vaig pensar que jo també em moriria, no? I per tant em van agafar unes ganes d'escriure, i per tant Terra de Vinyes també és el resultat d'aquest període de confinament.
No, al final, com bé comentes, aquesta pandèmia, com a mínim, quan acabi ens haurà canviat alguna cosa, esperem, sí, que internament a tots ens hagi canviat, ens hagi sacsejat per dins.
I tant. Estimarem molt més el que abans no li donàvem valor. Les persones, la família, el paisatge, poder llegir, escoltar música, els silencis, tot allò, abraçar-nos, no? I tant, petons,
aquesta proximitat que abans de vegades rebutjàvem una mica, ara la trobem a faltar fins i tot.
Sí. Jo he trobat a faltar molt els sopars amb els amics, dinar amb els amics, poder fer un cafè, no? Fer conversa, no? La comunicació. Jo crec que hem estat mancats de comunicació, perquè parlar per WhatsApp o parlar per telèfon no és el mateix.
Falta aquesta proximitat, no? Comentaves abans, Rosa Maria, tota la vida dedicada a l'educació, al món de l'educació, ara una vegada et jubiles et dona per escriure, el que no hem dit és que també va ser regidora i portaveu del PSC aquí a l'Ajuntament de Sant Sadurní.
Sí, sí, és veritat. Sí, durant a veure si me'n recordo, el 1991 fins al 2001, 10 anys, eh? El 99 em vaig presentar per alcaldessa, de com a cap de llista, però sí que van ser 10 anys d'una experiència molt enriquidora, perquè van ser els anys de les Olimpiades del 92, i Sant Sadurní va ser doble subseu olímpica de hockey sobre patins i de ciclisme en ruta. A banda d'això, bueno, vaig portar moltes regidories, la de festes, va ser quan vam tirar endavant i vam recolzar des de l'Ajuntament el projecte de la filoxereta, de la filoxera infantil, de la festa de la filoxera infantil. També el projecte del CAP Sant Sadurní, que es va inaugurar quan ja no era regidora posteriorment, perquè va estar tancat gairebé un parell d'anys. I un altre projecte que vam inaugurar va ser el Centre Cívic Vilarnau. Jo voldria destacar la novel·la també, i perdona que ara surti una mica del tema, que amb motiu del 50 aniversari de la cooperativa de vivendes Vilarnau, el llibre reflecteix també aquesta història, que va ser una gran labor que van fer en aquell moment unes quantes persones, el donar l'oportunitat de que la gent pogués entrar en aquesta cooperativa com a socis i pogués tenir un habitatge digne, perquè la gent venia de Calbenages, L'altre dia parlàvem, a tots els pobles hi ha hagut un habitatge que se n'ha dit a Calbenages, que eren on anaven els emigrants, diguem-ne, no? I és una història que me l'han explicat directament persones que hi van viure, que pagaven una petita quantitat i vivia tota la família en una habitació. Per tant, aquest salt, aquest trampolí, passar de Calbenages als habitatges Vilarnau, doncs és un homenatge també a aquells homes i dones que van impulsar aquest projecte.
Abans ho deies, no? Aquestes històries que coneixes o de primera mà o perquè te les han explicat moltes vegades, no? Són les que ajuden a trenar una novel·la i abans, sí, ho comentaves, no? Les que després hi trobem.
És veritat, sí. El rerefons de la novel·la, per exemple, en el debat de l'altre dia de la presentació em preguntaven, és una novel·la històrica? Jo crec que no és una novel·la històrica, perquè és una novel·la de vida, no? És una novel·la que el meu objectiu era generar emocions, generar coneixement. Però sí que és veritat que hi ha un rerefons de la història, Per exemple, podem trobar el fet de la Batalla de l'Ebre, la visita de Franco a les Caves Codorniu, poc després d'acabar la guerra. Podem trobar les eleccions democràtiques, les primeres eleccions. Abans de les eleccions, l'assassinat al Garrot Vil de Salvador Puig Antic, que era un vilafranquí. Podem trobar, doncs, la primera vaga que es va fer a Sant Sadurní pel xampany, no? Pels sous, per uns sous dignes i un conveni digne. És a dir, i bueno, també l'hipercor, l'atemptat d'hipercor que va portar a terme ETA. Aquest rerefons, que és la història, diguem-ne, que en el qual es desenvolupen aquestes cinc generacions. Clar, l'arc temporal de la novel·la va de 1938 al 2003 i passen moltes coses durant aquests anys, són molts anys. I per sort són anys de canvi, de canvi, perquè arriba la democràcia i amb això doncs, hi ha la mort de Franco i per tant l'arribada d'un canvi polític i social i econòmic.
Rosa Maria, per acabar, no sé si ens hem deixat alguna cosa, si t'agradaria destacar alguna cosa més i sobretot estem a les portes de Sant Jordi i convidar la gent que ens escolti a que compri el llibre que llegeixi Terra de Vinyes.
Sí, per Sant Jordi els lectors que em vulgueu trobar o que vulgueu comprar el llibre o que us el signi, estaré al matí a Vilanova i la Geltrú a les 12 del migdia a la plaça del Mercat en la parada de l'editorial El Cep i la Nansa. I a la tarda estaré a la Rambla de Sant Francesc, a la parada de l'Ajuntament, també perquè hi ha una trobada d'autors locals i comarcals, i allà podrem també signar els llibres.
Ja ho sabem, la gent que es vulgui apropar, que els hi signis aquest Terra de Vinyes, segur que ho fas encantadíssima. Rosa Maria Prat, un plaer tenir-te avui
gràcies.
Amb nosaltres al Penedès en Xarxa presentant aquest Terra de Vinyes. Que vagi molt bé i que ens veiem ben aviat, esperem, amb aquest gust per l'escriptura i per la lectura, segur que ben aviat.
Moltes gràcies per convidar-me. Que tingueu una bona diada de Sant Jordi.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Al llarg de tota aquesta setmana donem veu als escriptors i escriptores, il·lustradors de casa. Parlem de llibres cada dia i divendres, dia de Sant Jordi, estem preparant un especial on també farem un recull de totes les novetats editorials dels autors i il·lustradors de casa nostra. Ara tanquem ja paradeta, acomiadem aquest divendres 21 d'abril de 2021 i posem un punt i seguit perquè demà de 9 a 12 ens retrobem. Gràcies per ser-hi i bon dimecres.